Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, el despertador de referència a les comarques de Girona. 5 minuts més. Avui estem a dimarts 27 de maig del 2025, un dia que comença amb el cel com a mínim tapat i emboirat. Aniol Puigverd, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Joel.
Seguim amb aquest drac on canta temperatures?
Doncs sí, perquè tornen a ser avui elevades, tenim de fet 0 graus a Vall de Núria, ja tenim 9 graus positius a aquesta hora del matí a Molló, 10 graus els tenim a Das i a Ribes de Freser, 11 a Camprodon, 12 graus a Ripoll i a Vic, 14 a Olot, a la Vall d'en Bas i a Santa Pau, 15 graus a Sant Feliu de Pallerols, 16 a Castellfollit de la Roca, 17 graus a Besalú, a Banyoles i a Girona, 19 a Figueres i 20 graus a Roses.
Doncs anem a l'abans de la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Puja la temperatura, cap a dimecres, dijous podríem arribar als 30-32 graus al prelitoral gironí, Pla de l'Estany, Baixa Garrotxa, per tant més de 30-32 graus de temperatura de juliol, i també les nits seran una mica més suaus amb mínimes de 18 graus cap a la costa. Bé, sembla que les pluges s'aniran acabant els propers dies. Demà a la tarda un ruixet al Ripollès després d'un matí mig ennuvolat, i dimecres i dijous s'imposarà el sol. És probable alguna boira arran de mar a partir de dimecres i dijous cap a la Costa Brava.
Cop d'ull a l'actualitat informativa d'aquest dia que tot just despunta.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot aprova la pròrroga del contracte del TPO fins al desembre del 2027.
L'equip de govern demana més finançament a les administracions superiors per poder tenir un millor servei de transport públic a la ciutat, i asseguren també que cal un replantejament de la transició energètica a nivell català i estatal per decidir el futur d'elements clau com el transport públic en comarques com la Garrotxa.
Escoltem l'alcalde Agustí Arbós.
Doncs escolta, què vol fer? 6 línies? Doncs valdrà el doble. De 600.000 a l'any valdrà 1.200.000. Però ho hem de fer amb busos elèctrics, que els busos elèctrics valen el doble que els busos de combustió. De 350.000 a 400.000 un bus, els elèctrics més baratos valen 600.000-650.000 i tenen una amortització més curta, i per tant els hauríem de pagar en menys temps, per tant més càrrega per la concessió. I per últim, què fem? Ampliem les freqüències d'una hora de freqüència com hi ha ara a mitja hora. També és el doble.
A finals d'estiu començaran les obres d'enderroc i urbanització a l'espai on s'han de construir uns 90 habitatges al barri de Sant Cristòfor.
L'Ajuntament d'Olot ha tirat endavant l'inici d'un projecte que ha de permetre oferir més habitatge social a Olot. Ara, l'Ajuntament està intentant convèncer l'Incasòl perquè destini la seva part d'habitatges també a protecció oficial.
7 i 3 minuts, Alcohòlics Anònims es vol estendre a la Garrotxa i al Ripollès. Són només les dues comarques gironines on encara no hi tenen presència.
L'objectiu és arribar arreu d'aquestes comarques gironines, ja que l'entitat dona suport a més d'un centenar de persones de la demarcació a través de 7 grups que es troben periòdicament.
Un dels membres és en Fran.
Al final l'alcoholisme és el símptoma i no pas l'enfermetat. L'enfermetat és algo més profunda, és un tema interior. Per això a vegades, doncs, jo que vagi per endavant, la medicina fa molt bona tasca, també vaig acudir en el seu moment a la medicina, i la medicina doncs t'ajuda a desintoxicar-te, t'ajuda a posar-te net, però després, per això venir als grups d'Alcohòlics Anònims és el que et manté sense beure.
El Festival de Música de Besalú ha tancat amb èxit la seva 23a edició, reafirmant la seva aposta pels joves talents.
El concert de cloenda celebrat aquest diumenge al monestir de Sant Pere ha estat a càrrec del violinista portuguès Diogo Teixeira López, una prometedora figura de la música clàssica a Europa.
Un Diogo Teixeira que valorava així el festival.
La música que estic a punt d'interpretar és molt apassionada. De fet, tota la música és apassionada. Tenim una primera part que és una mica de música clàssica i que probablement molta gent no conegui. Però són peces molt romàntiques, intenses, peces famoses per a violí. La segona part són cançons que segur que molts coneixen. És música de pel·lícules, que algunes són molt emotives.
Paraules, doncs, d'un dels artistes més virtuosos del moment, a l'antena dels 5 minuts més. A El club de Calistènia d'Olot demana la creació de nous parcs per a altres zones de la ciutat.
Expliquen que ja estan parlant amb l'Ajuntament d'Olot per ampliar el parc actual i fer-ne de nous. Ho han posat de manifest en les competicions que s'han dut a terme aquest cap de setmana a Olot i que han comptat amb la participació de més d'una trentena de participants. El president del club Calistènia d'Olot és Marc Ramos.
Sí que, per exemple, quan venen aquest tipus d'atletes, sobretot quan fem la modalitat de freestyle, el tipus de parc que tenim se'ns queda una mica petit i el tipus d'eines no és la que necessitem. Llavors, ja estem parlant amb l'Ajuntament per ampliar aquest parc i que es pugui adaptar millor a les nostres necessitats. I llavors, també hem comentat de poder ampliar altres zones de la ciutat i que es pugui practicar aquest esport, no només aquí al Parc Nou, sinó a altres barris, també.
I la Garrotxa ha acollit una jornada de futbol gaèlic entre la selecció catalana i estudiants de la Universitat de Girona.
Doncs sí, aquest esport, que és una barreja entre el futbol i el rugbi, s'ha jugat per primera vegada a les pistes d'atletisme de Sant Roc. Un dels jugadors de la selecció catalana, Joaquim Santiago, explica per què han escollit la Garrotxa.
Primer per les instal·lacions, que són molt magues, està molt bé, i després per promocionar l'esport, per no fer-ho sempre a Sitges o Barcelona, sortir una mica de l'àrea metropolitana d'allà i vindre cap aquí per promocionar l'esport.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Nau, estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis
més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa.
Com si fóssim un mes de la família.
Uau, un latí humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs. O si no, que truqui al teu amo al 972 26 84 16.
Tiu, tiu. Jo de tu tindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Necessites recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus? Ara al polígon industrial Pla de Politger, al sector sud de Sant Jaume del Llierca, tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972 28 78 36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
Gastes molt en llum i gas? Vols Truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otibat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Campanya. Mesurem l'impacte del tabac en la salut dels menors. Dins de la Setmana Sense Fum, als centres de salut de la Garrotxa convidem a les famílies amb infants de 0 a 14 anys a fer una prova voluntària d'orina per detectar la presència de nicotina. L'objectiu és conèixer l'oposició passiva al fum del tabac i conscienciar sobre els seus efectes. Una vegada feta la prova, s'explicaran els resultats. Recorda, del 26 al 31 de maig, vine a l'Hospital d'Olot o a un dels centres d'atenció primària. Consulta-ho amb el teu professional de referència. Organitza Institut Català de la Salut i Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Alguna cosa gran està a punt de passar i tu en formes part. A Bassols Energia creiem en un futur on l'energia sigui per a tothom, on la teva confiança es transformi en beneficis, on cada pas que fem junts compti de veritat. Estigues atent, perquè el canvi comença ara. Encara no tens l'app? T'hi esperen descomptes, el Pla Amic i moltes altres sorpreses. Prepara't per tot el que està per arribar. Això només és el principi. Bassols Energia, l'energia que et cuida, l'energia que ens uneix.
El trànsit. El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia. Avui es tallarà el carrer Bisbe Vilanova de les 9 d'aquest matí fins a la 1. També es tallarà de les 8 a les 9 del matí, només una hora, al carrer Bisbe Serra, en el seu primer tram. Hi ha reserves d'estacionament al Volcà Montcal 38 tot el dia, al Pere IV número 2 tot el dia i al Fontanella 16 també tot el dia. I segueixen les reserves a l'Alfons 5è, als Reis Catòlics i a la plaça Clarà amb Pinto Galway. I això seria tot. Que tinguin molt bon dimarts.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Avui parlem de transport públic, perquè l'Ajuntament d'Olot aprova la pròrroga del contracte del TPO fins al desembre del 2027. L'equip de govern demana més finançament a les administracions superiors per poder tenir un millor servei de transport públic a la ciutat i asseguren també que cal un replantejament de la transició energètica a nivell català i estatal per decidir el futur d'elements clau com és el transport públic en comarques com la Garrotxa.
L'alcalde Agustí Arbós diu que Olot té un transport públic digne, però admet que podria ser millor, tot i que adverteix que segons quin model la ciutat no se'l pot permetre econòmicament parlant.
Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat la pròrroga del contracte del TPO fins al desembre del 2027. La concessió finalitzava aquest mes i l'equip de govern ha decidit demanar una pròrroga de 2 anys. El TPO costa cada any més de 600.000 euros a l'Ajuntament. El regidor de Mobilitat i Transició Ecològica, Isaac Cribilles, diu que s'ha de ser prudent a l'hora d'aprovar nous contractes i espera disposar de més informació i directrius que puguin marcar el pla de mobilitat urbana i sostenible que ha d'estar redactat a finals d'any, a més de veure com avancen projectes de mobilitat importants per a la ciutat i la comarca, com és la variant. Cribilles diu que des de l'Ajuntament no es poden permetre fer volar coloms i prometre un servei que no s'adecui a les possibilitats pressupostàries de l'Ajuntament.
Cal que tinguem al cap que segons quina proposta es faci, esperem que es tingui en compte que d'altres llocs tenen desenes, per no dir centenars de vegades, el finançament que tenim nosaltres, finançament extern en molts casos, i a més densitats fins a 10 vegades superior a la nostra. O sigui que nosaltres hem de conjugar els factors de centralitat comarcal, de densitat de població intermitja respecte a la resta del territori, d'una connectivitat amb el nostre exterior molt discutible, que no està acabada, uns túnels que no es van acabar de lligar amb l'autovia de direcció Girona.
Des de l'Ajuntament d'Olot critiquen que l'Estat no posi facilitats a l'hora d'obtenir línies de subvenció a ciutats de la dimensió d'Olot. L'alcalde Agustí Arbós admet que Olot podria tenir un millor servei de TPO, però assegura que l'Ajuntament no se'l pot permetre econòmicament.
Doncs escolta, què vol fer? 6 línies, doncs valdrà el doble. De 600.000 a l'any valdrà 1.200.000. Però ho hem de fer amb busos elèctrics. Els busos elèctrics valen el doble que els busos de combustió. De 350.000 a 400.000 un bus, els elèctrics més baratos valen 600.000-650.000 i tenen una amortització més curta i per tant els hauríem de pagar en menys temps, per tant més càrrega per la concessió. I per últim, què fem? Ampliem les freqüències d'una hora de freqüència com hi ha ara a mitja hora, també és el doble. Llavors ens arribem a un model que serà preciós, però que és impossible, no és realista, no es tindrà mai, no el podem pagar. o l'Estat col·labora baixant aquesta línia d'ajuts, aquesta limitació d'habitants per ajuts del transport públic, o malauradament el que passa és que acaben condemnant les ciutats com Olot.
Critica l'Estat i critica també la Generalitat. Segons Isaac Rivillers, des de les administracions superiors no s'ha fet una transició energètica tenint en compte la mobilitat i diu que al seu moment es van impulsar mesures en aquest àmbit sense tenir en compte dades. Diu que el problema no és la concessió del TPO, sinó el model de mobilitat en el qual estem instaurats en l'àmbit general.
L'anterior pla director de mobilitat, més o menys del 2006, va configurar els serveis públics de transport a les ciutats del nostre país amb unes limitacions gravíssimes en quant a les dades. O sigui, les dades de què disposem i que encara disposem, excepte pel cas d'Olot, perquè estem fent el PEMUS, són limitadíssimes. Quasi els diria que em fan vergonya com a tècnic, em fa vergonya que un país acceptés aquestes condicions i diu molt poc de les nostres intencions com a país fa 20 anys.
El regidor de Mobilitat i Transició Energètica li preocupa el futur del transport públic que pugui tenir la ciutat com a conseqüència de les mesures que possiblement es prenguin des de la Generalitat.
A més de la circumstància que està previst que caiguin les concessions actuals del transport públic interurbans de la Generalitat, aquells que donen servei a tota la comarca i que ens comuniquen amb Girona, Vic, Barcelona o Ripoll el 2028. Esperem que ens en sortim com a país perquè és capdalt perquè tirem endavant el transport públic en bones condicions.
Des de l'equip de govern diuen que Olot té un transport públic digne en la mesura del possible, però amb limitacions insuficients per a les necessitats actuals.
I què hi diu l'oposició sobre el TPO? Doncs majoritàriament es mostren contraris a la pròrroga del contracte. CUP i PSC s'han abstingut i demanen canvis al model actual.
Des d'Activem Olot, per la seva banda, creuen que no s'ha complert un acord pres fa 2 anys en aquest àmbit i només Vox hi vota favorablement.
La pròrroga del contracte del servei de TPO va prosperar amb els vots a favor de l'equip de govern. Pel que fa a l'oposició, només Vox va votar favorablement. La CUP va abstenir-se a la votació. La regidora Bruna Canyada va mostrar-se escèptica per la utilitat que pot tenir el nou PEMUS, tot i que esperen que el nou document es faci de manera més participativa. Pel que fa al contracte del TPO, els cupaires es queixen de no haver pogut fer res des de l'oposició per poder millorar el servei.
El que no compartim és que els veïns i veïnes de la ciutat d'Olot hagin de seguir patint les mancances d'aquest servei. Fa anys que alertem d'aquesta situació i sempre ens hem mostrat a disposició per treballar per la millora del TPO. Fins i tot hem demanat repetidament poder participar al grup de treball per repensar el servei de cares a la nova licitació, però on ha existit o no se'ns hi ha convocat mai.
El PSC també va abstenir-se. La seva portaveu, Marina Alegre, va mostrar-se crítica amb la feina que s'ha fet des de l'equip de govern en aquest àmbit durant els darrers anys. Diuen que es podrien reestructurar línies segons la seva utilització.
La situació actual del servei és millorable. Les rutes i freqüències no responen prou bé a la realitat dels desplaçaments de molts usuaris i sobretot hi ha una manca de coordinació amb altres serveis de la comarca com el bus transversal o el Rumbus, que sovint operen com si fossin sistemes separats sense una planificació conjunta que optimitzi recursos i millori la connexió entre barris, municipis i punts d'interès quotidià com centres educatius, sanitaris o polígons industrials.
Activem Olot va votar negativament aquesta pròrroga. Segons el portaveu Jordi Rubio, no pot ser que el mateix contracte s'allargui durant 2 dècades. També diu que des del grup no s'han sentit informats per l'equip de govern pel que fa als passos a seguir en aquesta qüestió.
Per tant, nosaltres el veiem massa anys, massa extensió. Bàsicament per diferents motius, tal com he dit abans. Primer perquè la ciutat és canviant, també perquè hi ha un incompliment de pressupostos, perquè aquest grup va arribar un acord el 2023 que es crearia la comissió de seguiment per 2 contractes, en aquest cas és un, és amb el tema de transport i en el qual no s'ha complert. Per tant, en aquest sentit no estàvem enterats.
Sí, com sigui, el contracte quedarà prorrogat fins al 31 de desembre de 2027.
5 minuts més.
Encara més coses lligades amb Olot, perquè a finals d'estiu començaran les obres d'enderroc i urbanització a l'espai on s'han de construir uns 90 habitatges al barri de Sant Cristòfol.
L'Ajuntament d'Olot ha tirat endavant l'inici d'un projecte que ha de permetre oferir més habitatge social a Olot. Ara, l'Ajuntament està intentant convèncer l'Incasòl perquè destini la seva part d'habitatges també a protecció oficial.
Es van concretar en els terminis de l'inici de la construcció dels prop de 90 habitatges del barri de Sant Cristòfol. L'Ajuntament d'Olot ha aprovat l'inici de les obres. En parla Agustí Arbós, alcalde de la ciutat.
Això tindrà un termini, diguem, de finals d'estiu començar les obres d'enderroc i de urbanització, i a partir d'aquí, quan estiguin aquestes obres acabades, finals d'any, principis de l'any que ve, Paral·lelament estarem treballant amb aquest dret de superfície que fem conjuntament amb l'Incasol.
El dret de superfície és aquell en què l'Ajuntament d'Olot i Incasol s'han de posar d'acord per fer un concurs públic i que un promotor social o privat inverteixi per executar la construcció d'aquests habitatges. Ajuntament i Incasol disposaran més o menys del mateix nombre d'habitatges i treballen per determinar quin tipus d'habitatge serà el que s'oferirà en aquesta zona de la ciutat. Per Agustí Arbós, com més habitatges de protecció oficial hi hagi entre l'Ajuntament i els de l'Incasol, millor.
Tenim clar que tots els nostres habitatges de la nostra part de la promoció aniran tots habitatges de protecció oficial de lloguer, i l'Incasol, bueno, ells tenen una part que tenen clar que sí, però estem discutint a veure si tenen un 20% que per llei amb ells els permetria fer de venda lliure, diguem-ho així. Nosaltres els estem insistint que els posin de lloguer perquè creiem que hi ha aquesta necessitat a la ciutat. En tot cas, l'última paraula la tindrà l'Incasol perquè són propietats de la Generalitat.
Seran pisos destinats a joves i a persones grans. L'Ajuntament té presentat aquest projecte al Palau Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat i esperen rebre 400.000 euros de subvenció.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Alcohòlics Anònims es vol estendre a la Garrotxa i al Ripollès. Són només dues de les comarques gironines on encara no hi tenen presència. L'objectiu és arribar arreu de la demarcació, ja que l'entitat dona suport a més d'un centenar de persones a través de 7 grups que es troben periòdicament.
A la demarcació de Girona, Alcohòlics Anònims s'ha reestructurat per millorar la col·laboració entre els grups que té repartits pel territori i potenciar també la connexió amb l'estructura general d'Alcohòlics Anònims a Catalunya, ubicada a Barcelona. La nova coordinació permet compartir recursos i promoure iniciatives comunes amb l'objectiu de garantir que el suport arriba a més gent que pateix problemes relacionats amb l'alcohol. Ara, l'objectiu d'Alcohòlics Anònims a comarques gironines és estendre's a més punts del territori per arribar, sobretot, on no té presència, com és el cas de la Garrotxa i del Ripollès, i poder donar així suport a més gent amb alcoholisme. Actualment, a la demarcació hi ha 7 grups actius: Figueres, Banyoles, Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Sant Antoni de Calonge i els dos de Girona. En conjunt donen suport a més d'un centenar de persones. Un dels membres d'Alcohòlics Anònims és en Frank.
Al final l'alcoholisme és el símptoma i no pas l'enfermetat. L'enfermetat és algo més profunda, és un tema interior. Per això a vegades, doncs, jo que vagi per endavant, la medicina fa molt bona tasca. També vaig acudir en el seu moment a la medicina i la medicina, doncs, t'ajuda a desintoxicar-te, t'ajuda a posar-te net, però després, per això, venir als grups d'Alcohòlics Anònims és el que et manté, sense veure.
Les reunions de tots els grups, que són autogestionades i sense suport de professionals, segueixen totes un mateix model. Es comença llegint els 12 passos del programa d'Alcohòlics Anònims i després els membres comparteixen les seves experiències i es donen suport mutu. Tot per aconseguir un objectiu comú: deixar de consumir alcohol. La Cristina és una de les membres d'Alcohòlics Anònims de Girona 82. Va detectar que tenia un problema d'alcoholisme als 28 anys, alertada pel seu entorn, i en fa gairebé 40 que forma part d'Alcohòlics Anònims.
Si uno buscava plenitud con el alcohol, pues a mí esto, el ver que vayan, que llegan los nuevos, que puedes ayudar de alguna manera y tal, me da esa plenitud multiplicada por mil, ¿no?
A Catalunya, segons les dades més recents del Departament de Salut, el 51,6% de les urgències per consum de substàncies del 2022 van ser per consum d'alcohol. En xifres, es van produir 12.244 episodis i d'aquests, 710 eren de menors d'edat. A més, l'alcohol està present en el 25% dels conductors morts en accidents de trànsit a les carreteres catalanes i juntament amb altres substàncies, amb més del 50% de les morts per intoxicació aguda per drogues.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
I posem una mica de música al matí perquè el Festival de Música de Besalú ha tancat amb èxit la seva 23a edició, reafirmant la seva aposta pels joves talents.
El concert de Cluenda, celebrat aquest diumenge al Monestir de Sant Pere, està a càrrec del violinista portuguès Diogo Teixeira López, una prometedora figura de la música clàssica a Europa.
Natàlia Moreno.
El Festival de Música de Besalú ha finalitzat aquest cap de setmana la seva 23a edició amb èxit. Besalú s'ha omplert durant pràcticament un mes de música clàssica amb artistes de renom internacional. El certamen, que se celebra cada any al Monestir de Sant Pere de la Vila Comtal, ha atret centenars de visitants. Com a cluenda del festival, aquest diumenge ha tingut lloc un concert especial protagonitzat per una de les joves promeses del panorama clàssic europeu, el violinista portuguès Diogo Teixeira López, acompanyat al piano per Bernardo Santos. El concert, titulat Somni d'amor, va oferir un viatge sonor a través d'obres de Brahms, John Williams i Ennio Morricone. El mateix Diogo Teixeira López explicava minuts abans de pujar a l'escenari l'estructura del concert.
La música que estic a punt d'interpretar és molt apassionada. De fet, tota la música és apassionada. Tenim una primera part que és una mica de música clàssica i que probablement molta gent no conegui. Però són peces molt romàntiques, intenses, peces famoses per a violí. La segona part són cançons que segur que molts coneixen. És música de pel·lícules, que algunes són molt emotives.
Carles Lama, fundador del festival, destaca la voluntat del certamen d'apostar pels nous talents que en pocs anys es poden convertir en figures de referència en auditoris d'arreu del món. I és que la setmana passada, sense anar més lluny, el festival va acollir l'actuació de la pianista Suji Wang, de només 22 anys.
Avui tenim una proposta molt especial també, basada en els joves talents. És un violinista portuguès que vam descobrir fa una mica de temps i estem molt contents per una raó, perquè un cop ja el vam contractar per venir a tocar aquí al festival, només té 20 anys, al cap d'una setmana el van acceptar a la Manhattan School de Nova York amb una beca total per anar estudiant allà durant 4 anys. Per tant, bé, em sembla que tenim una mica d'ull, no, des del festival, però sobretot estem molt contents de poder donar oportunitats a tots aquests joves talents que necessiten aquests pòdiums, no, on poder tocar i on trobar aquest públic que els pugui escoltar i gaudir del seu talent.
Amb aquesta actuació, el Festival de Música de Besalú consolida una edició més el seu compromís amb la qualitat artística, l'aposta pel patrimoni i el suport a les noves generacions de músics.
I atenció, perquè el Club de Calistènia d'Olot demana la creació de nous parcs de calistènia per altres zones de la ciutat. Expliquen que ja estan parlant amb l'Ajuntament d'Olot per ampliar el parc actual i fer-ne de nous. Ho han posat de manifest en les competicions que s'han dut a terme aquest cap de setmana a Olot i que han comptat amb la participació de més d'una trentena de participants.
Fa uns anys que es va fundar el Club Calistènia Olot juntament amb la creació d'aquest parc per a poder practicar, que està situat al Parc Espunya. Des del club expliquen que cada vegada augmenta més la demanda per a poder practicar aquest esport i que amb la zona actual no poden abastir a tota la gent. És per això que estan en converses amb l'Ajuntament per a incorporar més material i també crear-ne de nous. Ho explica el president del Club Calistènia Olot, Marc Ramos.
Sí que, per exemple, quan venen aquest tipus d'atletes, sobretot quan fem la modalitat de freestyle, el tipus de parc que tenim se'ns queda una mica petit i el tipus d'eines no és la que necessitem. Llavors, ja estem parlant amb l'Ajuntament per ampliar aquest parc i que es pugui adaptar millor a les nostres necessitats. I llavors també hem comentat de poder ampliar altres zones de la ciutat i que es pugui practicar aquest esport, no només aquí al Parc Nou, sinó a altres barris també.
Aquest cap de setmana Olot ha acollit la tercera edició de la Calisthenics Challenge League, que també se celebra a Celrà. Enguany s'ha dut a terme la competició de freestyle al municipi gironí i a Olot s'ha dut a terme la competició de resistència, que ha comptat amb una trentena de persones que han competit a un gran nivell. Durant el matí s'han fet les classificacions i a la tarda han començat les eliminatòries. Ramos explica quin és el funcionament i com s'escull el guanyador de cada eliminatòria.
Seleccionar els circuits, el que hem fet és, segons l'ordre que han sortit els atletes, han triat una quantitat de repeticions i el tipus d'exercici que volíem fer, i a partir d'aquí cada atleta ha posat un exercici que entre un i l'altre s'ha format el circuit.
La idea del Club Calistènia Olot és seguir creixent i donant visibilitat a un esport que no sempre ha estat molt conegut, però que és rellevant pel simple fet que treballes amb el teu propi pes. expliquen que la idea és millorar totes les zones on hi ha parcs per a poder practicar i, per què no, crear-ne de nous en diferents punts de la comarca.
La Garrotxa ha acollit una jornada de futbol gaèlic entre la selecció catalana i estudiants de la Universitat de Girona. Aquest esport, que és una barreja entre el futbol i el rugbi, s'ha jugat per primera vegada a les pistes d'atletisme ubicades a Sant Roc.
Molts coneixen el futbol, el rugbi, el futbol americà, però molt poca gent coneix el futbol gaèlic. Es tracta d'un esport d'origen irlandès que ha arribat fa un temps a Catalunya i que es vol seguir potenciant i visibilitzant arreu del territori català. Actualment hi ha dos equips, el de Barcelona, que està format per irlandesos, i un club de Sitges, que està format per irlandesos i catalans. Aquest cap de setmana el futbol gaèlic ha arribat a la Garrotxa amb la celebració d'una jornada a les pistes d'atletisme de Sant Roc que ha comptat amb la participació d'una vintena de jugadors de la selecció catalana i estudiants de la Universitat de Girona. Un dels jugadors d'aquesta selecció catalana, Joaquim Santiago, explica per què han escollit la Garrotxa.
Primer per les instal·lacions, que són molt magues, està molt bé, i després per promocionar l'esport, per no fer-ho sempre a Sitges o Barcelona, sortir una mica de l'àrea metropolitana d'allà i vindre cap aquí per promocionar l'esport.
Aquest partit ha servit a la selecció catalana per preparar-se de cara a l'europeu que juguen a França, ja que l'objectiu principal és promoure el futbol gaèlic, però també tenir temps per preparar-se per les competicions internacionals. Santiago explica quin és el funcionament d'aquest esport i quines són les normes bàsiques per aconseguir la victòria.
La gran diferència amb el futbol, que és el que coneixem, és que pots agafar la pilota amb les mans. I, bueno, pots agafar i córrer amb la pilota amb les mans, però cada 4 o 5 passes l'has de botar. Has de fer un bot i després pots continuar corrents. L'objectiu és fer punts, les porteries tenen la mateixa forma que una porteria de rugby, en forma d'H, i si fas un punt dintre la porteria són 3 punts, i si la tires per sobre el travesser és un punt. Així que hi ha molts llançaments des de lluny.
El partit ha comptat amb una vintena de jugadors. Normalment a Catalunya juguen 11 contra 11, mentre que a Irlanda els partits són de 15 contra 15.
I si de sobte fa sol, clic. I si una mica d'esport, clic. I si quedo amb els amics, clic. Millor un plat de pasta, clic. Easy és fàcil. Nova col·lecció Easy Click d'Opticalia. 2x1 en ulleres graduades, una d'elles en clic. Només a Opticalia i a opticalia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà, 12.
Vols gaudir d'una formació de qualitat i amb bones vides laborals? Ven a informar-te dels diferents cicles de formació de grau superior a l'Institut La Garrotxa d'Olot. Patronatge i moda, laboratori clínic i biomèdic, 2x3 de fabricació mecànica, emmullament i disseny, 2x3 d'automatització i robòtica i mecatrònica industrial i també ramaderia i assistència en sanitat animal. Del 23 al 30 de maig, presentació de sol·licituds pels cicles formatius mitjà i superior. Més informació al web inslagarrotxa.cat i al 972-26-22-00. Institut La Garrotxa, formació de qualitat i en futur.
La teva aventura comença amb el nou Opel Frontera. Fins a 7 places i 1.600 litres d'emmagatzematge. Seients Intercity. Tota la tecnologia i en versió híbrida o elèctrica.
Wow.
Descobreix-lo en família a les nostres instal·lacions de Coadis Andreu. Nou Opel Frontera. Prepara't per les teves aventures diàries. Esperem el teu concessionari Opel Coadis Andreu. A la carretera de Sant Joan de les Abadesses, 120 d'Olot.
Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972-26-86-65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Dos quarts titulars d'avui tocats, titulars del dia. Esteu escoltant els 5 minuts més. Avui parlem de transport públic perquè l'Ajuntament d'Olot aprova la pròrroga del contracte del TPO fins al desembre del 2027.
L'equip de govern demana més finançament a les administracions superiors per poder tenir un millor servei de transport públic a la ciutat i asseguren també que cal un replantejament de la transició energètica a nivell català i estatal per decidir el futur d'elements clau com el transport públic en comarques com la Garrotxa.
Escoltem l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
Doncs escolta, què vol fer? 6 línies, doncs valdrà el doble. De 600.000 a l'any valdrà 1.200.000. Però ho hem de fer amb busos elèctrics, que els busos elèctrics valen el doble que els busos de combustió. De 350.000 a 400.000 un bus, els elèctrics més baratos valen 600.000-650.000 i tenen una amortització més curta i per tant els hauríem de pagar en menys temps, per tant més càrrega per la concessió. I per últim, què fem? Ampliem les freqüències d'una hora de freqüència com hi ha ara a mitja hora, també és el doble. Llavors, ens arribem a un model que serà preciós, perquè és impossible, no realista.
I què hi diu l'oposició sobre el TPO? Doncs majoritàriament es mostren contraris a la pròrroga del contracte. CUP i PSC s'abstenen i demanen canvis al model actual. Des d'Activem Olot, de la seva banda, creuen que no s'han complert un acord pres fa 2 anys en aquest àmbit i només Vox hi ha votat favorablement. Des de la CUP n'ha parlat Bruna Canyada.
El que no compartim és que els veïns i veïnes de la ciutat d'Olot hagin de seguir patint les mancances d'aquest servei. Fa anys que alertem d'aquesta situació i sempre que ens hem mostrat a disposició per treballar per la millora del TPO.
A finals d'estiu començaran les obres d'enderroc i urbanització a l'espai on s'han de construir gairebé un centenar d'habitatges al barri de Sant Cristòfol.
L'Ajuntament d'Olot ha tirat endavant l'inici d'un projecte que ha de permetre oferir més habitatge social a Olot. Ara l'Ajuntament està intentant convèncer l'Incasòl perquè destini la seva part d'habitatges també a protecció oficial.
Això tindrà un termini, diguem, de finals d'estiu començar les obres d'enderroc i d'urbanització, i a partir d'aquí, quan estiguin aquestes obres acabades, finals d'any, principis de l'any que ve, paral·lelament estarem treballant amb aquest dret de superfície que fem conjuntament amb l'Incasòl.
Alcohòlics Anònims es vol estendre a la Garrotxa i al Ripollès.
Són algunes de les comarques on encara no hi té presència. L'objectiu és arribar arreu de les comarques gironines, ja que l'entitat dona suport a més d'un centenar de persones de la demarcació a través de 7 grups que es troben periòdicament.
Un dels usuaris és en Fran.
Al final, l'alcoholisme és el símptoma i no pas l'enfermetat. L'enfermetat és algo més profunda, és un tema interior. Per això a vegades, doncs, jo que vagi per endavant, la medicina fa molt bona tasca, també vaig acudir en el seu moment a la medicina i la medicina doncs, t'ajuda a desintoxicar-te, t'ajuda a posar-te net, però després per això venir als grups d'alcohòlics anònims és el que et manté sense veure.
El Festival de Música de Besalú tanca amb èxit la seva 23a edició, reafirmant la seva aposta pels joves talents.
El concert de Cluenda, celebrat aquest diumenge al monestir de Sant Pere, ha estat a càrrec del violinista portuguès Diogo Teixeira López, una prometedora figura de la música clàssica europea.
El fundador del festival, Carles Lama, destaca la importància de festivals com aquests.
Avui tenim una proposta molt especial també, basada en els joves talents. És un violinista portuguès que vam descobrir fa uns quants una mica de temps, i estem molt contents per un error, perquè un cop ja el vam contractar per venir a tocar aquí al festival, només té 20 anys, al cap d'una setmana el van acceptar a la Manhattan School de Nova York amb una beca total per anar estudiant allà durant 4 anys.
El Club Calistènia Olot demana la creació de nous parcs de calistènia per altres zones de la ciutat.
Expliquen que ja estan parlant amb l'Ajuntament d'Olot per ampliar l'actual i fer-ne de nous. Ho han posat de manifest en les competicions que s'han dut a terme aquest cap de setmana a Olot i que han comptat amb la participació de més d'una trentena de persones.
Sí que, per exemple, quan venen aquest tipus d'atletes, sobretot quan fem la modalitat de freestyle, el tipus de parc que tenim se'ns queda una mica petit i el tipus d'eines no és la que necessitem. Llavors, ja estem parlant amb l'Ajuntament per ampliar aquest parc i que es pugui adaptar millor a les nostres necessitats. I llavors també hem comentat de poder ampliar altres zones de la ciutat i que es pugui practicar aquest esport, no només aquí al Parc Nou, sinó a altres barris també.
La nova DGAIA perd competències en contractació i ajuts i tindrà més personal per la prevenció.
La consellera Mònica Martínez Bravo justifica els canvis perquè són més efectius en la protecció de la infància i anuncia la incorporació de 300 nous professionals.
Aquest pla ens ha de permetre transformar i obrir una nova etapa deixant enrere la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i refundant-la cap a un sistema de protecció més àgil, més eficient que previngui les violacions dels drets dels infants i que també es protegeixi de manera més efectiva.
Catalunya tindrà 4 nous jutjats de violència masclista i un de delictes contra la infància.
L'ampliació s'avança al previsible augment de feina que tindran aquests tribunals quan assumeixin tots els casos d'agressions sexuals.
El govern espanyol anuncia ajuts de 100 euros per a ulleres i lentilles per menors de 16 anys.
Pedro Sánchez presenta el Pla Veo amb subvencions universals destinades a aplicar-se a partir del curs vinent.
D'altra banda, el reconeixement del català a la Unió Europea. Avui és un dia clau on la Moncloa augmenta la pressió enmig de les maniobres del Partit Popular.
Doncs sí, aquest dimarts hi ha una altra reunió del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea on es pot portar a votació l'oficialitat del català.
Dimiteix el cap de la nova entitat privada que havia de distribuir l'ajuda humanitària a Gaza.
La Fundació Humanitària de Gaza, creada per Israel amb el suport dels Estats Units, assegura que ha començat a repartir ajuda a la franja.
Anem al temps. 5 minuts, 3 quarts de 8, abans de la previsió meteorològica, amb Dani Ramírez.
Puja la temperatura, cap a dimecres, dijous, podríem arribar als 30-32 graus al prelitoral gironí, Pla de l'Estany, Baixa Garrotxa, per tant, més de 30-32 graus de temperatura de juliol. I també les nits seran una mica més suaus, amb mínimes de 18 graus cap a la costa. Bé, sembla que les pluges s'aniran acabant els propers dies. Demà a la tarda, algun ruixet al Ripollès, després d'un matí mig ennuvolat, i dimecres i dijous s'imposarà el sol. És probable alguna boira arran de mar a partir de dimecres i dijous cap a la Costa Brava.
El trànsit. El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia. Avui es tallarà el carrer Bisbe Vilanova de les 9 d'aquest matí fins a la 1. També es tallarà de les 8 a les 9 del matí, només una hora, al carrer Bisbe Serra, en el seu primer tram. Hi ha reserves d'estacionament al volcà Montcal 38 tot el dia, al Pere IV número 2 tot el dia i al Fontanella 16 també tot el dia. I segueixen les reserves a l'Alfons 5è, als Reis Catòlics i a la plaça Clarà amb Pinto Galway. I això seria tot. Que tinguin molt bon dimarts.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Avui parlem de transport públic, perquè l'Ajuntament d'Olot aprova la pròrroga del contracte del TPO fins al desembre del 2027. L'equip de govern demana més finançament a les administracions superiors per poder tenir un millor servei de transport públic a la ciutat i asseguren també que cal un replantejament de la transició energètica a nivell català i estatal per decidir el futur d'elements clau com és el transport públic en comarques com la Garrotxa.
L'alcalde Agustí Arbós diu que Olot té un transport públic digne, però admet que podria ser millor, tot i que adverteix que segons quin model la ciutat no se'l pot permetre econòmicament per tant.
Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat la pròrroga del contracte del TPO fins al desembre del 2027. La concessió finalitzava aquest mes i l'equip de govern ha decidit demanar una pròrroga de 2 anys. El TPO costa cada any més de 600.000 euros a l'Ajuntament. El regidor de Mobilitat i Transició Ecològica, Isaac Cribillers, diu que s'ha de ser prudent a l'hora d'aprovar nous contractes i espera disposar de més informació i directrius que puguin marcar el pla de mobilitat urbana i sostenible, que ha d'estar redactat a finals d'any, a més de veure com avancen projectes de mobilitat importants per a la ciutat i la comarca, com és la variant. Cribillers diu que des de l'Ajuntament no es poden permetre fer volar coloms i prometre un servei que no s'adecui a les possibilitats pressupostàries de l'Ajuntament.
El que tinguem al cap, que segons quina proposta es faci, esperem que es tingui en compte que d'altres llocs tenen desenes, per no dir centenars de vegades, el finançament que tenim nosaltres, finançament extern en molts casos, i a més densitats fins a 10 vegades superior a la nostra. O sigui que nosaltres hem de conjugar els factors de centralitat comarcal, de densitat de població intermitja respecte a la resta del territori, d'una connectivitat amb el nostre exterior molt discutible, que no està acabada, uns túnels que no es van acabar de lligar amb l'autovia direcció Girona.
Des de l'Ajuntament d'Olot critiquen que l'Estat no posi facilitats a l'hora d'obtenir línies de subvenció a ciutats de la dimensió d'Olot. L'alcalde Agustí Arbós admet que Olot podria tenir un millor servei de TPO, però assegura que l'Ajuntament no se'l pot permetre econòmicament.
Doncs escolta, què vol fer? 6 línies, doncs valdrà el doble. De 600.000 a l'any valdrà 1.200.000. Però ho hem de fer amb busos elèctrics. Els busos elèctrics valen el doble que els busos de combustió. de 350.000 a 400.000 un bus, els elèctrics més baratos valen 600 i 150.000 i tenen una amortització més curta i per tant els hauríem de pagar en menys temps, per tant més càrrega per la concessió. I per últim, què fem? Ampliem les freqüències d'una hora de freqüència com hi ha ara a mitja hora, també és el doble. Llavors ens arribem a un model que serà preciós perquè és impossible, no és realista, no es tindrà mai, no el podem pagar. O l'Estat col·labora baixant aquesta línia d'ajuts, aquesta limitació d'habitants per ajuts del transport públic, o malauradament el que passa és que acaben condemnant les ciutats com Olot.
Critica l'Estat i critica també la Generalitat. Segons Isaac Cribillers, des de les administracions superiors no s'ha fet una transició energètica tenint en compte la mobilitat i diu que al seu moment es van impulsar mesures en aquest àmbit sense tenir en compte dades. Diu que el problema no és la concessió del TPO, sinó un model de mobilitat en el qual estem instaurats en l'àmbit general.
L'anterior pla director de mobilitat, més o menys del 2006, va configurar els serveis públics de transport a les ciutats del nostre país amb unes limitacions gravíssimes en quant a les dades. O sigui, les dades de què disposem i que encara disposem, excepte pel cas d'Olot perquè estem fent el PEMUS, són limitadíssimes. Quasi els diria que em fan vergonya com a tècnic, em fa vergonya que un país acceptés aquestes condicions i diu molt poc de les nostres intencions com a país fa 20 anys.
El regidor de Mobilitat i Transició Energètica li preocupa el futur del transport públic que pugui tenir la ciutat com a conseqüència de les mesures que possiblement es prenguin des de la Generalitat.
A més de la circumstància que està previst que decaiguin les concessions actuals del transport públic interurbans de la Generalitat, aquells que donen servei a tota la comarca i que ens comuniquen amb Girona, Vic, Barcelona o Ripoll el 2028. Esperem que ens en sortim com a país perquè és capdalt, perquè tirem endavant el transport públic en bones condicions.
Des de l'equip de govern diuen que Olot té un transport públic digne en la mesura del possible, però amb limitacions insuficients per a les necessitats actuals.
I què hi diu l'oposició sobre el TPO? Doncs majoritàriament es mostren contraris a la pròrroga del contracte. CUP i PSC s'han abstingut i demanen canvis al model actual.
Des d'Activem Olot, per la seva banda, creuen que no s'ha complert un acord pres fa 2 anys en aquest àmbit i només Vox hi vota favorablement.
La pròrroga del contracte del servei de TPO va prosperar amb els vots a favor de l'equip de govern. Pel que fa a l'oposició, només Vox va votar favorablement. La CUP va abstenir-se a la votació. La regidora Bruna Canyada va mostrar-se escèptica per la utilitat que pot tenir el nou PEMUS, tot i que esperen que el nou document es faci de manera més participativa. Pel que fa al contracte del TPO, els copaires es queixen de no haver pogut fer res des de l'oposició per poder millorar el servei.
El que no compartim és que els veïns i veïnes de la ciutat d'Olot hagin de seguir patint les mancances d'aquest servei. Fa anys que alertem d'aquesta situació i sempre ens hem mostrat a disposició per treballar per la millora del TPO. Fins i tot hem demanat repetidament poder participar al grup de treball per repensar el servei de cares a la nova licitació, però o no ha existit o no se'ns hi ha convocat mai.
El PSC també va abstenir-se. La seva portaveu, Marina Alegre, va mostrar-se crítica amb la feina que s'ha fet des de l'equip de govern en aquest àmbit durant els darrers anys. Diuen que es podrien reestructurar línies segons la seva utilització.
La situació actual del servei és millorable. Les rutes i freqüències no responen prou bé a la realitat dels desplaçaments de molts usuaris i sobretot hi ha una manca de coordinació amb altres serveis de la comarca com el bus transversal o el Rumbus, que sovint operen com si fossin sistemes separats sense una planificació conjunta que optimitzi recursos i millori la connexió entre barris, municipis i punts d'interès quotidià com centres educatius, sanitaris o polígons industrials.
Activem Olot va votar negativament aquesta pròrroga. Segons el portaveu Jordi Rubio, no pot ser que el mateix contracte s'allargui durant 2 dècades. També diu que des del grup no s'han sentit informats per l'equip de govern pel que fa als passos a seguir en aquesta qüestió.
Per tant, nosaltres el veiem massa anys, massa extensió. Bàsicament per diferents motius, tal com he dit abans. Primer perquè la ciutat és canviant, també perquè hi ha un incompliment de pressupostos, perquè aquest grup va arribar un acord el 2023 que es crearia la comissió de seguiment per dos contractes, en aquest cas és un, és amb el tema de transport i en el qual no s'ha complert. Per tant, en aquest sentit no estàvem enterats.
Sigui com sigui, el contracte quedarà prorrogat fins al 31 de desembre de 2027.
5 minuts més.
Encara més coses lligades amb Olot, perquè a finals d'estiu començaran les obres d'enderroc i urbanització a l'espai on s'han de construir uns 90 habitatges al barri de Sant Cristòfol.
L'Ajuntament d'Olot ha tirat endavant l'inici d'un projecte que ha de permetre oferir més habitatge social a Olot. Ara, L'Ajuntament està intentant convèncer l'Incasòl perquè destini la seva part d'habitatges també a protecció oficial.
Es van concretar en els terminis de l'inici de la construcció dels prop de 90 habitatges del barri de Sant Cristòfor. L'Ajuntament d'Olot ha aprovat l'inici de les obres. En parla Agustí Arbós, alcalde de la ciutat.
Això tindrà un termini, diguem, de finals d'estiu començar les obres d'enderroc i d'urbanització, i a partir d'aquí, quan estiguin aquestes obres acabades, finals d'any, principis de l'any que ve, paral·lelament estarem treballant amb aquest dret de superfície que fem conjuntament amb l'Incasòl.
El dret de superfície és aquell en què l'Ajuntament d'Olot i Incasòl s'han de posar d'acord per fer un concurs públic i que un promotor social o privat inverteixi per executar la construcció d'aquests habitatges. Ajuntament i Incasòl disposaran més o menys del mateix nombre d'habitatges i treballen per determinar quin tipus d'habitatge serà el que s'oferirà en aquesta zona de la ciutat. Per Agustí Arbós, com més habitatges de protecció oficial hi hagi entre l'Ajuntament i els de l'Incasòl, millor.
Tenim clar que tots els nostres habitatges de la nostra part de la promoció aniran tots habitatges de protecció oficial de lloguer, i l'Incasòl, bueno, ells tenen una part que tenen clar que sí, però estem discutint a veure si tenen un 20% que per llei amb ells els permetria fer de venda lliure, diguem-ho així. Nosaltres els estem insistint que els posin de lloguer perquè creiem que hi ha aquesta necessitat a la ciutat. En tot cas, l'última paraula la tindrà l'Incasòl perquè són propietats de la Generalitat.
Seran pisos destinats a joves i a persones grans. L'Ajuntament té presentat aquest projecte al Palau Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat i esperen rebre 400.000 euros de subvenció.
Florenci Cors, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cors, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Alcohòlics Anònims es vol estendre a la Garrotxa i al Ripollès. Són només dues de les comarques gironines on encara no hi tenen presència. L'objectiu és arribar arreu de la demarcació, ja que l'entitat dona suport a més d'un centenar de persones a través de 7 grups que es troben periòdicament.
A la demarcació de Girona, Alcohòlics Anònims s'ha reestructurat per millorar la col·laboració entre els grups que té repartits pel territori i potenciar també la connexió amb l'estructura general d'Alcohòlics Anònims a Catalunya, ubicada a Barcelona. La nova coordinació permet compartir recursos i promoure iniciatives comunes amb l'objectiu de garantir que el suport arribi a més gent que pateix problemes relacionats amb l'alcohol. Ara, l'objectiu d'Alcohòlics Anònims a comarques gironines és estendre's a més punts del territori per arribar, sobretot, on no té presència, com és el cas de la Garrotxa i del Ripollès, i poder donar així suport a més gent amb alcoholisme. Actualment, a la demarcació hi ha 7 grups actius: Figueres, Banyoles, Blanes, Sant Feliu de Guíxols, Sant Antoni de Calonja i els dos de Girona. En conjunt donen suport a més d'un centenar de persones. Un dels membres d'Alcohòlics Anònims és en Frank.
Al final l'alcoholisme és el símptoma i no pas l'enfermetat. L'enfermetat és algo més profunda, és un tema interior. Per això a vegades, doncs, jo que vagi per endavant, la medicina fa molt bona tasca. També vaig acudir en el seu moment a la medicina i la medicina, doncs, t'ajuda a desintoxicar-te, t'ajuda a posar-te net, però després, per això, venir als grups d'Alcohòlics Anònims és el que et manté, sense veure.
Les reunions de tots els grups, que són autogestionades i sense suport de professionals, segueixen totes un mateix model. Es comença llegint els 12 passos del programa d'Alcohòlics Anònims i després els membres comparteixen les seves experiències i es donen suport mutu. Tot per aconseguir un objectiu comú: deixar de consumir alcohol. La Cristina és una de les membres d'Alcohòlics Anònims de Girona 82. Va detectar que tenia un problema d'alcoholisme als 28 anys, alertada pel seu entorn, i en fa gairebé 40 que forma part d'Alcohòlics Anònims.
Si uno buscava plenitud con el alcohol, pues a mí esto, el ver que van, que llegan los nuevos, que puedes ayudar de alguna manera y tal, me da esa plenitud multiplicada por mil, ¿no?
A Catalunya, segons les dades més recents del Departament de Salut, el 51,6% de les urgències per consum de substàncies del 2022 van ser per consum d'alcohol. En xifres, es van produir 12.244 episodis i d'aquests, 710 eren de menors d'edat. A més, l'alcohol està present en el 25% dels conductors morts en accidents de trànsit a les carreteres catalanes i juntament amb altres substàncies, en més del 50% de les morts per intoxicació aguda per drogues.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura.
Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
I posem una mica de música al matí perquè el Festival de Música de Besalú ha tancat amb èxit la seva 23a edició, reafirmant la seva aposta pels joves talents.
El concert de Cluenda, celebrat aquest diumenge al Monestir de Sant Pere, està a càrrec del violinista portuguès Diogo Teixeira López, una prometedora figura de la música clàssica europea.
Natàlia Moreno.
El Festival de Música de Besalú ha finalitzat aquest cap de setmana la seva 23a edició amb èxit. Besalú s'ha omplert durant pràcticament un mes de música clàssica amb artistes de renom internacional. El certamen, que se celebra cada any al Monestir de Sant Pere de la Vila Comtal, ha atret centenars de visitants. Com a cluenda del festival, aquest diumenge ha tingut lloc un concert especial protagonitzat per una de les joves promeses del panorama clàssic europeu, el violinista portuguès Diogo Teixeira López, acompanyat al piano per Bernardo Santos. El concert, titulat Somni d'amor, va oferir un viatge sonor a través d'obres de Brahms, John Williams i Ennio Morricone. El mateix Diogo Teixeira López explicava un minut abans de posar a l'escenari l'estructura del concert.
La música que estic a punt d'interpretar és molt apassionada. De fet, tota la música és apassionada. Tenim una primera part que és una mica de música clàssica i que probablement molta gent no conegui. Però són peces molt romàntiques, intenses, peces famoses per a violí. La segona part són cançons que segur que molts coneixen. És música de pel·lícules, que algunes són molt emotives.
Carles Lama, fundador del festival, destaca la voluntat del certamen d'apostar pels nous talents que en pocs anys es poden convertir en figures de referència en auditoris d'arreu del món. I és que la setmana passada, sense anar més lluny, el festival va acollir l'actuació de la pianista Suji Wang, de només 22 anys.
Avui tenim una proposta molt especial també, basada en els joves talents. És un violinista portuguès que vam descobrir fa una mica de temps i estem molt contents per un error, perquè un cop ja el vam contactar per venir a tocar aquí al festival, només té 20 anys, al cap d'una setmana el van acceptar a la Manhattan School de Nova York amb una beca total per anar estudiant allà durant 4 anys. Per tant, bé, em sembla que tenim una mica d'ull, no?, des del festival, però sobretot estem molt contents de poder donar oportunitats a tots aquests joves talents que necessiten aquests pòdiums, no?, on poder tocar i on trobar aquest públic que els pugui escoltar i gaudir del seu talent.
Amb aquesta actuació, el Festival de Música de Besalú consolida una edició més el seu compromís amb la qualitat artística, l'aposta pel patrimoni i el suport a les noves generacions de músics.
I atenció, perquè el Club de Calistènia d'Olot demana la creació de nous parcs de calistènia per a altres zones de la ciutat. Expliquen que ja estan parlant amb l'Ajuntament d'Olot per ampliar el parc actual i fer-ne de nous. Ho han posat a manifest en les competicions que s'han dut a terme aquest cap de setmana a Olot i que han comptat amb la participació de més d'una trentena de participants.
Fa uns anys que es va fundar el Club Calistènia Olot juntament amb la creació d'aquest parc per a poder practicar, que està situat al Parc Espunya. Des del club expliquen que cada vegada augmenta més la demanda per a poder practicar aquest esport i que amb la zona actual no poden abastir a tota la gent. És per això que estan en converses amb l'Ajuntament per a incorporar més material i també crear-ne de nous. Ho explica el president del Club Calistènia Olot, Marc Ramos.
Sí que, per exemple, quan venen aquest tipus d'atletes, sobretot quan fem la modalitat de freestyle, el tipus de parc que tenim se'ns queda una mica petit i el tipus d'eines no és la que necessitem. Llavors, ja estem parlant amb l'Ajuntament per ampliar aquest parc i que es pugui adaptar millor a les nostres necessitats. I llavors també hem comentat de poder ampliar altres zones de la ciutat i que es pugui practicar aquest esport, no només aquí al Parc Nou, sinó a altres barris també.
Aquest cap de setmana Olot ha acollit la tercera edició de la Calisthenics Challenge League, que també se celebra a Celrà. Enguany s'ha dut a terme la competició de freestyle al municipi gironí i a Olot s'ha dut a terme la competició de resistència, que ha comptat amb una trentena de persones que han competit a un gran nivell. Durant el matí s'han fet les classificacions i a la tarda han començat les eliminatòries. Ramos explica quin és el funcionament i com s'escull el guanyador de cada eliminatòria.
Seleccionar els circuits, el que hem fet és, segons l'ordre que han sortit els atletes, han triat una quantitat de repeticions i el tipus d'exercici que volíem fer, i a partir d'aquí cada atleta ha posat un exercici que entre un i l'altre s'ha format el circuit.
La idea del club Calistenia Olot ha seguit creixent i donant visibilitat a un esport que no sempre ha estat molt conegut, però que és rellevant pel simple fet que treballes amb el teu propi pes. Expliquen que la idea és millorar totes les zones on hi ha parcs per a poder practicar i, per què no, crear-ne de nous en diferents punts de la comarca.
La Garrotxa ha acollit una jornada de futbol gaèlic entre la selecció catalana i estudiants de la Universitat de Girona. Aquest esport, que és una barreja entre el futbol i el rugby, s'ha jugat per primera vegada a les pistes d'atletisme ubicades a Sant Roc.
Molts coneixen el futbol, el rugby, el futbol americà, però molt poca gent coneix el futbol gaèlic. Es tracta d'un esport d'origen irlandès que ha arribat fa un temps a Catalunya i que es vol seguir potenciant i visibilitzant arreu del territori català. Actualment hi ha dos equips, el de Barcelona, que està format per irlandesos, i un club de Sitges, que està format per irlandesos i catalans. Aquest cap de setmana el futbol gaèlic ha arribat a la Garrotxa amb la celebració d'una jornada a les pistes d'atletisme de Sant Roc que ha comptat amb la participació d'una vintena de jugadors de la selecció catalana i estudiants de la Universitat de Girona. Un dels jugadors d'aquesta selecció catalana, Joaquim Santiago, explica per què han escollit la Garrotxa.
Primer per les instal·lacions, que són molt magues, està molt bé, i després per promocionar l'esport, per no fer-ho sempre a Sitges o Barcelona, sortir una mica de l'àrea metropolitana d'allà i anar cap aquí per promocionar l'esport.
Aquest partit ha servit a la selecció catalana per preparar-se de cara a l'europeu que juguen a França, ja que l'objectiu principal és promoure el futbol gaèlic, però també tenir temps per preparar-se per les competicions internacionals. Santiago explica quin és el funcionament d'aquest esport i quines són les normes bàsiques per aconseguir la victòria.
La gran diferència amb el futbol, que és el que coneixem, és que pots agafar la pilota amb les mans. I, bueno, pots agafar i córrer amb la pilota amb les mans. Però cada 4 o 5 passes l'has de botar. Has de fer un bot i després pots continuar corrents. L'objectiu és fer punts. Les porteries tenen la mateixa forma que una porteria de rugby, en forma d'H. I si fas un punt dintre la porteria són 3 punts. I si la tires per sobre el travesser, és un punt. Així que hi ha molts llançaments des de lluny.
El partit ha comptat amb una vintena de jugadors. Normalment a Catalunya juguen 11 contra 11, mentre que a Irlanda els partits són de 15 contra 15.